A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Vinga, són les 9 i 20, les 4 i 20, si ens escoltava la tarda, anem a començar aquest bloc d'entrevistes del De Far a Far d'avui. Anem a parlar de l'actualitat, perquè l'estiu, com sabeu, és un moment en què es posa a prova bona part dels serveis que depenen del Consell Insular. Transport públic, la gestió de residus, la regulació del fondeig, l'estany d'espeix o el control de l'entrada de vehicles són qüestions que ens afecten directament a residents i a visitants, i que aquesta setmana s'han centrat bona part de l'actualitat de Formentera. Avui volem analitzar com estan gestionant aquests reptes i repassar els projectes que hi ha en marxa amb la vicepresidenta i consellera de Mobilitat i Medi Ambient del Consell de Formentera, Verònica Castelló. Molt bon dia.
Bon dia a tots.
Què tal, com estàs?
Molt bé, com va?
Molt bé. Mira, si vols, començant pel transport públic i aquesta targeta que va sortir allà el 16 de juliol, ja està en funcionament des del 16 de juliol, quin balanç feis d'aquestes primeres setmanes?
Bueno, crec que el balanç que hem de fer tots s'ha de ser molt positiu, perquè fem una gran passa en la modernització del transport públic. Fins fa res el sistema de bitlletatge funcionava en tíquets en paper, que evidentment doncs, es fa difícil poder comptabilitzar quantitat d'usuaris. S'assumpta que tenim des de l'any 2022 que la bonificació que fem dels bitllets, poder fer una comptabilització acurada i la seva justificació davant l'Estat per aquestes ajudes que ens donen i tot. I bé, se mos va oferir des del govern balear, des del Consorci de Transports de Mallorca, adherir-nos a, bueno, firmar un conveni i adherir-nos en el seu sistema de bitlletatge electrònic, i no mos ho varen pensar, la veritat. Havia hagut una anterior legislatura en el 2018 en què es havia firmat un conveni per tenir aquestes màquines, però no es va arribar a materialitzar, i aquesta vegada és que no, ni mos ho hem pensat, perquè, com dic, cada vegada incrementen més la quantitat d'usuaris d'esbús. Sobre el 2021-22 teníem uns 178.000 usuaris, i l'any passat, el 2025, vàrem comptabilitzar-ne uns 340.000, el que significa el doble d'usuaris en 3-4 anys. És un increment molt significatiu, i bueno, com estic dient, pues, portar tota aquesta comptabilització pues, amb un sistema tan rudimentari com tíquets en paper, pues, és complicat. A més, quan es bonifiquen bitllets, que és un bono que et serveix per tots els viatges que facis en un dia, no? S'entén perfectament, pues, que a la gent li pugui costar una mica aquell paper, conservar-lo durant tot el dia i cada vegada que vas pujant en el bus, ensenyar-lo. Llavors, pues, aquesta targeta de bus mos agilitzarà a tots els usuaris fer ús del transport públic. La targeta de bus és per als usuaris que estan bonificats, que són les persones residents a Formentera, són els treballadors, són els menors d'edat de Formentera, tota una sèrie de col·lectius, perquè també hem inclòs ara les famílies monoparentals, víctimes de violència de gènere. I bueno, jo animo a tothom que s'adreci a SOAC de Sant Ferran o SOAC de Sant Francesc. A totes dues oficines poden anar-hi de dilluns a divendres, els matins de 9 a 2, i els dijous de tarda de 4 a 6 es pot anar a SOAC de Sant Francesc, i poden tramitar la targeta, bé sigui personalment, o si un no hi pot anar-hi perquè treballa i no li puguin facilitar aquests horaris hi ha la possibilitat d'autoritzar una persona perquè te la tramiti. I els menors d'edat sí que han d'anar acompanyats dels pares.
D'altra banda, no sé si disposeu ja de dades de quantes targetes s'han expedit.
Sí, la veritat que estan molt contents amb la resposta de la gent. Els primers dies la resposta va ser molt, molt bona, va venir molta de gent. Es feia una mitja d'unes 100 targetes diàries. En 8 dies varen fer-ne 825 de targetes. I bueno, ara ha disminuït una mica, perquè clar, també és veritat que partíem un poc a cegues, perquè com he dit, hem doblat quantitat d'usuaris. L'any passat es van comptabilitzar quasi 340.000, però clar, ara tindrem una informació molt més exacta, i a més també en la targeta sabrem quins són els moviments que fa la gent, que això també serà molt, molt important. I bueno, a dia d'avui portam alguna més de 1.200 targetes emeses.
Encara queden usuaris per fer aquesta targeta. Sí. De fet, ara mateix conviuen els dos sistemes, no? L'antic i el nou amb les targetes, sí, fins al 15 d'agost, si no m'equivoco.
Exacte, exacte. El que no podien fer era de la nit a les matí canviar la forma de viatjar, d'utilitzar el transport públic i bueno, hem proposat un mes de transició, com bé deies, des de 16 de juliol fins al 15 d'agost, pues, els col·lectius que són, tenen el seu bitllet bonificat al 100%, si no s'han tret encara la targeta de bus, el conductor sí que li pot emetre un tiquet en paper bonificat i no haver-lo de pagar. I, però bueno, el que dic, que animem a tothom a que vagi a treure-se la targeta, tots els que els hi pertoca viatjar amb la targeta, perquè a partir del dia 15 d'agost sí que només es bonificarà al 100% els bitllets en aquells col·lectius que ho han de tenir, però si viatgen amb la targeta. És molt senzill viatjar amb la targeta, és molt còmode, com deia abans, tant per l'usuari com per els conductors també, perquè si ja no han d'estar donant-li a la màquina per emetre el bitllet, que el passatger ja s'ha de quedar aturat uns segons i un darrere l'altre, doncs van ralentint un poc el moment de parada, doncs amb això ho farem tot més àgil i més còmode per tots, com quan nosaltres viatjam fora de Formentera, no? Que a Eivissa, Mallorca o les grans ciutats, doncs ens trobem el transport públic que pots anar amb la targeta o amb un tiquet de bono que tu puges, valides a la màquina quan puges, i en aquesta ocasió sí que el sistema que hem implantat té també una segona validació en el moment de baixar de l'autobús, per, com deia abans, pues, saber exactament quina ruta és la que tu has fet, i hem tingut que plantejar, per si hi ha Formentera, un sistema tarifari en diverses zones. I hem plantejat quatre zones diferents, una zona de platges, una zona en què fas un recorregut curt, que diguéssim seria com al redador de l'Estany Pudent. Després tenim una zona de transició que seria com de Sant Ferran fins a Escaló, i llavors tenim la zona, pues, de lo que seria la part alta de Silla, o la més llunyana, que és Escaló la Mola. Uh-huh. Clar, així depenent de la longitud del teu recorregut, pues, el bitllet és més econòmic o és més car perquè has recorregut més distància.
Evidentment. Nosaltres hem contactat amb l'empresa concessionària aquest servei de transport públic a Formentera, Autocar Espalla, que afirma que és un gran avanç, estan molt contents els conductors, ha hagut algun problema tècnic que s'ha solucionat, però sí que diuen que pot ser la implementació del servei en juliol ha dificultat una miqueta aquest inici i la formació dels conductors. No sé si aquesta implementació en plena temporada resposta a unes condicionals del govern balear o com ha estat?
Sí, sí. Al final hem anat a córrer perquè tot això estava subvencionat amb fons europeus que acabaven tots el 30 de juny. I, bueno, el 30 de juny pues, encara s'estaven acabant d'instal·lar les màquines validadores de fer el marcatge de les targetes, però, bueno, aquell dia va quedar tot acabat i ja hi havia línies sense les quals ja s'anava funcionant, perquè hi havia gent que ja s'havia fet la targeta i els havíem dit, pues, quan pujaven els bus, per favor, anau validant, perquè ara mateix estem en un període de transició, però també per nosaltres és un període de proves, de veure que tot funciona.
Claro. Molt bé, bueno, feim una crida, com deies, a tota aquesta gent que encara no té la targeta del bus, que s'adreci a les oficines de l'OAC de Sant Ferran o Sant Francesc a aconseguir-la.
Sí, exacte. I perdona, però estan fent totes aquestes millores tecnològiques en diferents fases. Aquesta és la primera fase, que és la més important, perquè, com deia abans, comptabilitzar bitllets bonificats està sent molt, molt complicat. Ja han tingut diversos problemes per poder fer les justificacions i dir que ara mateix només hi ha les màquines validadores i les targetes, però passat l'estiu llavors també hi haurà les pantalles dins els bus que aniran informant de les diferents parades que venen. Ara mateix un usuari segurament les pot veure instal·lades en els bus, però estan apagades, no funcionen, perquè de mica en mica anirem posant-ho tot en marxa. I també hem fet un avanç important, que abans només es podia pagar en metàl·lic, en sous, quan es pujaven els bus, però ara també es pot pagar en targeta.
Molt bé, tot una sèrie d'avanços per intentar promocionar aquest transport públic.
Sí, bueno, i en la següent fase, el pagament en targeta bancària, ara se fan el conductor, però en passat l'estiu, sobre l'octubre, novembre, ja podrem implantar que aquest pagament siga directament a la màquina validadora. Així com els usuaris que ara mateix han de viatjar amb la targeta de bus, qualsevol altre viatger que no té una bonificació podrà pagar amb la seva targeta bancària. La seva targeta bancària serà com el seu títol de bus. Només pujar en el bus, no ha de pagar en el conductor, sinó que directament ha d'anar a la màquina validadora, la passa quan puja, la passa quan baixa i li cobrarà l'import del trajecte que hagi fet.
Bé, això segur que estalviarà temps als conductors i a les parades de màxima afluència.
Sí, sí, sí. I per tots, comptabilització d'usuaris i obtenir moltíssima informació.
Molt bé, si li sembla, canviem d'assumpte i del transport públic, on anem allà a Llacuna. Anem a parlar d'aquest servei de barqueig de l'estany després que va començar l'1 de juliol. En un inici amb una barca operativa, dos mariners i un coordinador. I bueno, fa pocs dies, aquest 23 de juliol, es va rebre l'anunci d'aquesta suspensió del servei temporalment. Què ha passat?
Sí, la veritat que varen fer la reunió en Cines dia 30 de juny per informar els usuaris d'una passa que donàvem també important en quant a la regulació de l'estany. Fèiem la reunió amb moltes ganes de dir, per fi donem un impuls més en aquest projecte d'aquí, ja disposàvem d'una barca, teníem tres persones en el servei de marineria amb les quals havíem estat veient que es podia fer un horari de cobrir un barcaig d'unes 10 o 12 hores diàries amb aquestes tres persones i bueno, hem tingut que frenar i fer una passa enrere perquè, bé, malauradament, el coordinador de l'estany, per motius personals, ha tingut que deixar la feina i, bueno, ara estem a l'espera de si podem cobrir aquesta plaça quan abans. Ara mateix tenim el procés de selecció obert. Si no, vaig cerrar els divendres el darrer dia per poder presentar-se. Per tant, des d'aquí faig una crida a aquelles persones que els agrada la mà i que els agradaria formar part d'aquest projecte de l'estany d'Espeix, que per molt que hi hagi que es parli molt per fora, jo crec que entre tots hem de posar el nostre granet d'arena i tirar endavant aquesta regulació, que tothom fa anys s'havia parlat sempre de lo que es volia, era una ordenació de l'estany d'Espeix, per tant es col·laborar amb això, amb l'ordenació de l'estany d'Espeix, dels fondejos i bueno, tota aquella persona que tingui el títol de patró portuari o superior i que tingui ganes de ser encarregat dels 285 punts d'amarres que tenim en aquesta llacuna i de tota l'activitat que s'ha ido i tot, que al final no és una marina en si, però té una semblança a les marines d'esport, benvingut serà i amb moltes ganes el rebrà.
Bé, en qualsevol cas, evidentment, no hi ha data per reprendre aquest servei amb normalitat.
Exacte. Perquè, evidentment, ara només mosquem les dues persones de marineria i amb aquestes dues persones no podem donar un barqueig amb un mínim d'hores. És a dir, oferir un barqueig només de 7 a 8 hores que no... Perquè, clar, aquí ja mos hem de plantejar, si començàvem a fer un barqueig a les 7 o les 8 del matí, que el fèiem? Fins a les 11 o les 12 del migdia, l'hem d'aturar, després reprendre a les 5 de la tarda, per exemple, fins a les 8 o les 9 de la tarda. Al final no estàs donant un servei que sigui ni bo, ni de qualitat, ni que donguis unes garanties a la gent.
I, de fet, ara aquest servei va començar, diguem, amb el mínim indispensable per funcionar, com dèiem, una barca, dos mariners i un coordinador, però la idea era ampliar l'equip.
Sí, exacte. També gràcies per dir-ho, perquè jo ara parlava del fet que han tingut la baixa el coordinador i feia una crida si algú s'animava, li feia ganes que es presenti a l'oferta, però també és veritat que han fet dos processos selectius per ampliar el servei de marineria i mos han quedat deserts. Sabem que estem en una època que és un poc complicat perquè la majoria de la gent ja està treballant i a vegades pensar en un canvi de feina potser no acaba d'animar a un a fer-ho en ple estiu. Però bé, nosaltres hi seguirem treballant i també seguim buscant alternatives per poder oferir aquest barqueig.
Clar. De fet, amb declaracions teves a aquesta casa, el 15 de juliol, van comentar que el servei... disculpa, 15 de juliol no, el 26 de juny, el servei ideal seria un coordinador, quatre mariners i un vigilant nocturn.
Exacte, sí. Hores. Això és el que ve plantejat amb el projecte de lo que hauria de ser el personal per dur endavant aquest projecte. I com et dic, doncs, hem tret dos processos selectius de mariner, però han quedat deserts, que des d'aquí doncs, també anima a la gent doncs, que si els hi fa ganes doncs, que s'adrecin en el consell i que s'informin a veure quan surten els processos selectius. I bueno, com ara tenim els de coordinador, doncs, també anirem veient si la gent s'anima. Però clar, és això, és com et deia fa un moment... No són màquines, són persones, tots tenim les nostres feines, doncs tots tenim una jornada laboral, crec que és evident que una persona no pot estar treballant 10 hores diàries o 12 hores diàries sense fer cap descans, per tant tothom té dret a tenir la seva jornada laboral sense haver de fer més hores de les que pertoquen i tenir els seus descansos, i per tant amb uns horaris així, doncs, crec que tothom ho entén, que amb dues persones és molt difícil poder complir de dilluns a diumenge un servei mínim de 10 a 12 hores.
Bé, en qualsevol cas, el servei està pràcticament 3 setmanes en funcionament. No sé si teniu dades de quants serveis s'han fet,
bueno,
com ha funcionat.
Des d'aquí agrair a aquelles persones que s'hi han contactat al servei de marineria i han demanat els barquets. Hi ha hagut poca animació, direm, perquè s'ha fet una mitja d'uns 3 barquejos diaris, però bueno, ja ha estat una experiència que m'ho ha ajudat a que pues, hi hagués gent que s'interessés, que s'animés, que preguntés i també pues, a fer-ho, no? I com dèiem aquell dia en el cine, clar, te fas una idea de com podrà ser aquest servei. Els al·lots allà a l'estany pues, havien fet unes proves a mitja hora quantes barques es podia donar servei, però clar, al final la realitat és la que mana. I és que et diu, pues, t'ho havies plantejat bé o no, necessites corregir això o allò. I bueno, pues, de tot prenem nota i de tot li volem treure sentit positiu i no sentit negatiu.
Molt bé, si vols, ens quedem a la llacuna i anem a parlar ara dels usuaris professionals, que això sí que va ser del dia 15 de juliol. Varen escriure un comunicat on es queixaven, no? Qüestionaven que el Consell pogués impedir la navegació pel canal d'accés a l'estany i demanaven, bàsicament perquè l'estat de la rampa d'accés a l'estany, des de fora de l'estany, diguem, està bueno, inutilitzable. Ells utilitzaven aquest canal d'accés per accedir a l'estany per utilitzar, per una banda, la rampa que està en el CENF i per l'altra per desembarcar també a diversos punts de la bahia. Bé, deien que la policia local els havia advertit i la pregunta és si vosaltres del Consell teniu alguna documentació o heu aixecat algun acte per això.
Des del Consell, bueno, com bé has dit, policia local pot anar i els pot advertir, però és que estan infringint el que és el PRUC. Estan infringint el PRUC, que diu que no pot haver-hi activitats lucratives dins del parc natural ni dins l'estany del peix. Per tant, una cosa és l'ús d'un canal, perquè l'ús d'un canal és públic, és a dir, poden entrar i sortir embarcacions, però el fet no és aquest, estan confonent les coses. Perdó, estan confonent les coses o les volen confondre o les volen enrevessar, perquè no és l'ús del canal, és l'ús del pantalà del CENF. El pantalà del CENF és propi de centre d'esports nàutics i és una instal·lació en sa que es fan uns usos privats. És una escola, no és una escola de vela, no és un pantalà que estigui obert a tothom. I el pitjor de tot és que ells venen a fer la seva activitat allí mentre s'estan fent activitats esportives. Estan interrompent l'activitat esportiva, estan interrompent l'activitat de joves, dels al·lots, que van a fer les classes de vela, de windsurf, totes aquelles activitats que oferim des de l'escola de vela. I qualsevol dia pot haver-hi un incident I a veure qui és que se'n faria responsable. I és que no estan fent ús d'una instal·lació que sigui pública i que hi pugui anar-hi tothom. Però és que no només ha anat la policia local, perquè pel que tinc entès, les agents de medi ambient solen passar cada dia per l'estany i de continu estan cansats, estan agotats d'avisar-los i de dir-los i que no facin cas. També han anat a Seprona, també han anat a Guàrdia Civil. Però perquè s'estan saltant ja una normativa de caire autonòmic. Ja no estan parlant... és a dir, nosaltres, el reglament de s'estanyes per el projecte que es va desenvolupar de la regulació de fondejos, no d'espantalar del CEMF. El Centre d'Esports Nàutics té el seu propi reglament i aquest pantalà és d'ús privat. Ja està, no n'hi ha més. És a dir, una cosa és que utilitzin el canal per entrar i per sortir, perquè és com un canal que des que instal·lam en el litoral de la nostra illa, no? Per exemple, a Cala Saona hi ha un canal per entrada i sortir d'embarcacions, doncs aquest canal de s'Estany, des de sa boca fins a l'Espantalà, ve a ser el mateix. No anem a Cala Saona a dir-li les embarcacions si poden o no poden, perquè és públic.
En qualsevol cas, ara mateix la rampa d'accés a aquella banda, no, de fora de s'Estany, com dèiem, està inutilitzada, es preveu instal·lar-ne una o a la mateixa zona o a l'interior de l'Estany, una rampa pública. En qualsevol cas, aquesta rampa pública es podria utilitzar per usos lucratius?
Bueno, una cosa és la rampa per usos lucratius. No tenen cap reglament, les rampes. És a dir, no tenen cap privacitat. Una altra cosa és ser indret on estigui ubicada i la normativa que li pugui arribar a afectar. Perquè, per exemple, aquesta la rampa que tenim allà a la boca de s'Estany, encara que sigui banda fora de s'Estany, estat dins de parc natural, i si Espruc diu que no pot haver-hi activitats lucratives dins el parc natural, jo entenc que hi seria d'aplicació. Però això no és competència del Consell de Formentera, vigilar i controlar, sinó que és del govern balear per mitjà dels agents de medi ambient. Si recordes, l'estiu del 2023, crec que va haver un conflicte amb un agent de medi ambient, i unes persones de llista sisena i el varen denunciar. El van denunciar senzillament per estar fent la seva feina.
Ja.
Per què no volen acatar les normes? Bueno, arribaran fins on no haguem de reimbar si hi ha qualsevol cosa i ja veurem a qui donen la raó al final.
Bé, deixem aquest tema aparcat per quan hagi més novetats, més actualitats, i anem a un que sí que jo crec que ens toca a tots, que és la vaga dels serveis de recollida de basura, del punt verd, etc., l'empresa Precero. Ahir vam parlar amb Juanjo del Teso, representant de UGT de l'entitat, i ens deien que era qüestió d'hores formalitzar aquesta vaga. Estaven esperant a discutir els punts principals de com seria la mobilització. Per part de Precero, diuen que el conflicte està amb aquests pagaments o aquest conflicte en quant a l'econòmic amb el Consell per les negociacions que es van fer el 2024 per desconvocar la vaga també que hi va haver en aquell any. Com està el tema?
Bueno, en el 2024, ens hem de remuntar en el 2023, quan l'empresa va signar el contracte, ens va fer una reclamació econòmica i, bueno, nosaltres des del Consell, a principis del 2024, se'ls va contestar que legalment es podia assumir i que no. No acabaven d'estar conformes, vam tenir anunci de vaga, vàrem tenir vaga en el 2024 perquè l'empresa no complia amb les pujades salarials i, bueno, en aquell moment entenc que els treballadors tenien un motiu fort per la vaga, que era la maquinària, que era molt antiga, estava obsoleta i bueno, no treballaven en bones condicions. Va iniciar-se el nou contracte, hi ha hagut aquestes millores de maquinària i d'ampliació de serveis i tot. I, bueno, ara es Consell no som partíceps d'aquest conflicte com un agent principal, perquè això és un problema entre l'empresa i els seus treballadors. Nosaltres som un actor secundari i nosaltres estem seguint de prop que és el que està passant. Es van firmar. L'anterior president va adquirir uns compromisos amb l'empresa. els hi va traslladar uns compromisos. Però, clar, aquests compromisos, doncs, després de la moció de censura, que nosaltres molts vàrem trobar, hem demanat un assessorament extern de si havien de complir amb ells tal i com estaven expressats o, com són alguns, van ser 5 acords, dels quals 3 són expedients que estan iniciats, si podíem continuar amb aquests expedients amb el seu curs normal sense veure-se condicionats per aquells compromisos que el senyor Córdoba va voler traslladar a Precero. Estem amb el procés aquest d'assessorament i tot el procés administratiu de valoració i malauradament doncs no hem pogut acabar d'analitzar-los i de resoldre's. Amb això els treballadors han fet anunci de la vaga perquè no havíem complit amb aquests acords. Se compliran amb aquests acords? No incomplirem. Perquè compliran, perquè en tenim l'obligació de complir amb ells. L'únic que ens estem demorant una mica en resoldre. Si hi ha que complir al pie de la letra el que es va comprometre l'anterior president amb l'empresa o si podem acabar la tramitació dels expedients que es van iniciar abans de que s'adquirissin aquests compromisos.
Clar, recordem que Precero manté una política de pujada salarial del 0% amb el nou conveni col·lectiu, no? La negociació del nou conveni col·lectiu dels treballadors fins al 2030, i Precero, per part, diu que això no és possible, aquesta pujada salarial, perquè, com estàvem dient, no? Els compromisos que va adquirir amb el Consell de Formentera no s'estan complint, per tant, es troba la situació en un punt mort. Vosaltres, amb un comunicat, dèieu que vetllareu per la garantia de l'acollida de residus i el Consell, de fet, ha de garantir aquesta salubritat pública. Com ho fareu si al final mobilitzen els treballadors i està així d'encallada la situació? No ho acabo d'entendre.
A veure, encallada no està la situació, perquè nosaltres estem en contacte amb Precero, estem intentant mirar si quan abans podem tenir resolts aquests expedients. I bueno, aquí al final doncs, és un poc l'arma que té cada un, no? L'empresa té l'arma ara d'utilitzar pues el fet de que encara no s'hagi complit amb aquells compromisos que el senyor Córdoba va adquirir amb ells, que s'hauria d'haver resolt ell mentre estava de president, no ho va fer. I més que res, perquè ell sabia perfectament en què es podia comprometre la institució i en què no. Per això nosaltres vàrem elevar Junta de Govern en el 2024 a què podíem assumir i què no podíem assumir, i per això en trobar-nos aquests compromisos el primer que vam demanar era pues, assessoria externa de Cebre hem de complir amb els compromisos o podem tancar aquells expedients com estaven treballant-los fins en el moment en què el senyor Córdoba va voler adquirir
però aquest... El que veiem aquí ara mateix és que els treballadors acusen a Precero, Precero acusa el Consell acusa
bueno,
a Córdoba.
Jo crec que...
Vull dir, quins plaços hi ha a resoldre aquests
però
expedients?
Però és que jo crec que els treballadors també tenen la seva raó. Perquè si van a negociar... Si es tracta de que... Bueno, tots els sectors o molts de sectors es tenen convenis laborals i es pacten o s'acorden pujades salarials, en part ells tenen la seva part de raó.
Sí, evidentment. Que és,
ostres, cada any hi ha un mínim de percentatge de pujada salarial i ara, pues, mossèn per negociar i de primeres és que no hi ha possibilitat de negociar, que aquí estem, és a dir, sí, que no n'hi ha, pues, ells utilitzen la seva millor arma, que és l'amenaça d'una vaga. Evidentment, des del Consell farem tot el que siga possible per tal d'intentar que Precero pues, puga, abans d'iniciar-se aquesta vaga, que de moment crec que no se mos ha notificat o si no, té que ser una notificació molt recent perquè no me consta que hi hagués hagut res.
I just acabar de rebre una notificació.
No ho és, però és possible que hi hagin registrat alguna cosa, o segurament en su dia d'avui.
Sí.
I que sobre el 10-15 d'agost, doncs possiblement hi hagi una
vaga. Exactament, recordem en teoria, el que ens va dir ahir Juanjo del Teso, que representant sindical, és que avui tramitarien aquesta formalitat de la vaga, i amb els plaços que hi ha, que són 10 dies a partir d'aquesta tramitació, amb un anam, això, el cap de setmana, el 8-9 o el 10 d'agost. Allí començaria, efectivament, la vaga. Creus que aquests expedients que dius que estàveu pendent de resoldre podran arribar abans i es podrà negociar alguna cosa? Perquè si no, estem a meitat d'agost
en
vaga. Sí.
Estem treballant ja fa dies amb tot això d'aquí, perquè evidentment pues ja vàrem haver de viure una vaga per les discordances entre l'empresa i els treballadors fa 2 anys, i el que no volem és tenir que viure-ne una altra.
Bé, estirem atents. Suposo que avui rebrem notícies d'aquesta sol·licitud formal de vaga, no? Aquesta tramitació del dret a vaga dels treballadors, i seguirem de prop això.
Sí, per supost.
Bastant de prop.
Sí. L'he vist bastant de prop i, el cap de setmana hem estat en contacte i hem estat fent feina i com dic, intentarem que no se m'ho repeteixi tenir una vaga com va ser fa 2 anys, i que tot quedi en una simple amenaça.
Molt bé, Monanam, passam de la vaga, ens quedam al servei de recollida i parlem de la fracció orgànica. El 3 de juny es va comentar aquí en una entrevista que els contenidors estarien llestos en 6 setmanes, que termini s'ha exhaurit ja en una setmaneta. No sé quan està previst que entrin en funcionament.
Sí, els contenedors pues, també estava subvencionat la seva instal·lació amb fons europeus, amb fons Next Generation, que com deia abans acabaven el 30 de juny tots, i s'obre, s'ha fet, s'han instal·lat aquests contenidors soterrats d'orgànica. No hem col·locat encara, no hem repartit els que són de superfície, de la fracció orgànica, perquè encara estem en tota la tramitació de tancar el que és la part logística, perquè clar, no, evidentment crec que tothom ho entendrà, que no podem posar els contenedors i que es comenci a tirar la fracció orgànica dins si no ho coordinam amb la recollida i el trasllat d'aquest residu a Eivissa. I se mos està demorant aquesta darrer part de tancar i de formalitzar el trasllat a Eivissa.
Aquests contenidors seran intel·ligents, vull dir, van amb una targeta, l'usuari s'obriran només en cas de que
l'usuari tingui
targeta.
Sí, això també, ara que ho dius, el que us vaig comentar el dia 3 de juny, crec que va ser aquell dia,
sí,
que estàvem tenint una demora en el subministre d'aquesta part d'aquí. De lo que són els tancaments d'aquest contenedor, sí.
En qualsevol cas, potser ja ho vàrem comentar, però per recordar-ho, aniran dirigits a tota la població, tant,
sí,
vull dir, tant negocis de restauració, per exemple, que suposo que fan una gran part d'orgànic,
sí,
com a població en general.
Exacte, sí. Com dius, pues, l'hostaleria, pues, fan un gran volum de residu i sí. Com deies abans d'opinió de la implantació de la targeta de bus en sumers de juliol, que no acaba de ser la millor època, no la millor època, evidentment, perquè estem pues, tots treballant, però també és una cosa que ens pensàvem, no? El tema d'implantar l'orgànica, també fer-ho a principis d'estiu o ja en plena temporada d'estiu, però és que si llavors hivern, doncs és hivern i són pocs i hi ha això i molts establiments tancats i tal, doncs sempre es poden trobar diferents casuístiques que poden tenir la seva part negativa, però jo crec que l'important al final és fer aquestes passes endavant, de millorar, d'implantar nous serveis, i l'orgànica, pues, a Formentera anem tard ja fa anys.
De fet, en qualsevol implementació d'algun sistema sempre hi ha l'ús mínim i l'ús màxim.
Exacte.
S'implementarà en un estat de màxims d'utilització.
Sí, veurem quina resposta hi haurà.
Molt bé, ja per acabar, també un altre tema que aquests dies han parlat, que és el Formentera Eco i les reserves fantasma. Bé, s'ha transcendit en un mitjà eivissenc, Nou Diari, col·laborador nostre, que bueno, molts d'eivissencs que intenten venir troben que el cupo està ple, i bé, una resposta del Consell, una pregunta de Nou Diari, vau reconèixer que no disposeu d'un sistema per controlar aquestes reserves fantasmes, que recordem que són les reserves que fan la gent que bueno, reserva a principi de temporada durant un període bastant llarg i després no es formalitzen.
Sí, exacte. Bueno, això ve passant des de l'inici de la regulació, cada temporada, pues, hi ha pues, aquesta part, diguem-li, un poc d'incivisme o de poc respecte cap a els demés, de, bueno, pues, com que jo no he de pagar o tinc bonificat, pues, m'agafo tota la temporada i ja veuré quins dies realment em desplaço amb el meu vehicle a Formentera. I al final, pues, això el que genera és pues, haver adquirit una plaça d'un vehicle quan realment no ve i estàs privant a un altre de si poder venir. I respecte a aquest fet d'aquí, enguany vàrem incloure en l'acord de ple que si després de si comprovàvem en les càmeres que durant 15 dies no s'havia registrat aquella matrícula, doncs podria ser susceptible d'anul·lar l'autorització. I hem fet dues revisions en aquest cas d'aquí. Hem fet revisions en quant a els treballadors no residents de Formentera, i que l'any passat també ho vàrem fer de prova, però no vàrem dur a terme res perquè com que no estàvem emparats en poder fer cap actuació, només ho vàrem fer com a consulta, i enguany pues, hem revisat treballadors que demanen el seu permís però després no han set registrats per càmera i s'han fet contactes per veure si havien vengut, si no havien vengut, per què no havien passat per davant de les càmeres, millor dit, i al final pues, es van detectar entre 50 i 60 que no havien vengut. Per tant, tots això són places que pots, que llavors si les dones de baixa es lliberen. El que passa que bueno, veig que ja s'han ocupat bastant perquè crec que tenim una alta ocupació del mes de juliol i prevista per agost. I en quant a les residents d'Eivissa també es va fer. També es va fer una revisió i es van donar de baixa. El que sí hem detectat és pues, que segueixa que hi ha hagut matrícules propietaris que els han donat de baixa perquè s'havien agafat a 122 dies, que segueixen en sa actitud. A pesar d'haver-los dit, segueixen en sa actitud. Per tant, aquí ja estan prenent nota que de cara a l'any que ve han de posar algun altre condicionant. Una altra penalització, perquè és que al final el problema és aquest d'aquí. Hem de recordar que és el que ens va passar en els formenters l'any passat. Els formenters l'any passat, quan va començar a Eivissa circular, de les 120 places reservades per els formenters en Eivissa, quan es va iniciar hi havia 107 autoritzacions que es havien tramitat per a 122 dies. Però si voy algun dia a Eivissa, què va passar? Si només en quedaven 13 lliures, ens van sorgir els problemes. Va ser pues, quan el Consell d'Eivissa pues, va arribar un acord amb les navieres, i a dia d'avui es manté que si anam un dia a Eivissa amb el nostre vehicle no hem de fer cap tramitació perquè la naviera ja els notifica el nostre viatge en cotxe d'anada i de tornada i ja quedam autoritzats.
Parlaves d'aquestes revisions, no? Com comentaven, si les càmeres que llegeixen la matrícula no detecta un cotxe en 15 dies, es donaria de baixa aquesta ocupació, no? Això es fa de forma automàtica pel sistema o hi ha persones darrere que ho han de revisar? Perquè, clar, suposo que canvien tant els recursos com els temps que es tarden a fer-ho.
No, es fa una revisió automàtica, primer de tot, i després sí que es fa una revisió per part de l'àrea de mobilitat.
Clar, i aquesta persona notifica, és a dir, hi ha tot un procés que es deu dilatar un poc amb el temps.
Clar, aquí hi ha pues, una feina per part de l'àrea de mobilitat en la qual es van generant llistes blanques que es diuen que són els autoritzats, es traslladen a una empresa que tenim contractada que ens porta tota la gestió de les càmeres, que ens aplica molts de filtres i ens dona molta informació, que és amb la que tramitam les sancions. Clar, tu li passes aquest llistat, pues, ells en el moment, amb els seus algoritmes i tot, pues, en el moment et treuen una llista, una contrallista de matrícules que no han estat autoritzades o matrícules pues, amb aquest condicionant. Revisa des dia 1 al 16 de juny totes aquestes matrícules. i te diu, pues aquesta no ha passat. O te, bueno, més bé mos van contestar amb el nombre de vegades que havien passat per càmera.
Molt bé. Actualment em deies que està el cupo bastant ple, no?
Sí, 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 sí.
Bé, fins a final de temporada, quasi, quasi.
Bueno, vaig estar mirant i el mes de juliol crec que mos havien quedat 9, 10 dies de la primera quinzena de juliol que estava lliure, però la resta està escupo al 100% pràcticament. Clar. I des mes d'agost crec que ja anem per els 22, 25 d'agost que està tot pla.
Molt bé, Verònica Castelló.
Han fet un bon repàs.
Ha fet un bon repàs avui. Moltíssimes gràcies
sí,
per ser aquí.
Gràcies a vosaltres.